A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs ja sabeu que aquest país nostre, la crispació política és eterna, permanent, d'uns contra els altres i els altres contra els uns. I quan no és per una cosa, és per una altra. Els darrers dies, l'epicentre del terratrèmol s'ha dit llei de l'habitatge. I és que la primera llei estatal d'habitatge sembla ser que serà una realitat. El govern espanyol ha tancat un acord amb Esquerra Republicana i amb Bildu per desbloquejar una llei d'habitatge que havia estat aprovada pel Consell de Ministres fa més d'un any, al febrer del 2022. És la primera que es fa en aquesta matèria i l'objectiu d'aquesta norma és garantir l'accés a l'habitatge, especialment a aquelles persones vulnerables. Però anem a veure tots els ets i uts d'aquesta llei amb Joan Carles Codina. Ell és advocat i expert en temes immobiliaris, soci d'Escoda i Codina Advocats. I ja el tenim en línia, el duros a quatre pessetes. Joan Carles, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs anem a veure si ens expliques alguna coseta sobre aquesta llei. Per començar, et vull preguntar quins són els principals canvis que preveu aquesta llei de l'habitatge i com afectarà especialment els preus del lloguer.
Bueno, el principal canvi, i que és bastant polèmic, és el tema del topatge del preu del lloguer, així com també dels augments dels lloguers, no? Uh-huh. I després l'altre, també per mi bastant canvi important, és que els procediments de desnonament es podrien demorar fins a 2 anys. Aleshores, aquests són dos elements que jo crec que provocaran l'efecte contrari del que pretén la llei, que és facilitar aquest accés a la vivenda. Mm-hmm. Després, veient com la llei ha canviat el concepte de gran tenidor, que ha passat de 10 habitatges a 5, i ara ja una persona que tingui 5 habitatges es pot considerar un gran tenidor. Això, per mi, tècnicament és una mica deficient, perquè no es pot comparar una persona que tingui 5 pisos amb una persona que tingui 200.
Clar.
I no hi ha una graduació en aquest sentit. Per tant, el que té 200 pisos o té 1.000 pisos se li tracta igual que el que té 5 pisos, quan de forma notable és molt diferent, no? Però si anem al tema del topatge dels preus, és algo sorprenent que el legislador continuï insistint en aquesta idea que ha demostrat que ha fallat. I això va començar a Alemanya i a Berlín i ha fracassat. A Catalunya vam estar experimentant també el del topatge dels preus, uh-huh, i vam veure com es va reduir l'oferta de pisos en lloguer, com el mercat aquest de lloguer es va reduir. Per tant, clar, és anar una mica en contra de la realitat dels fets, no? O sigui, si realment el que es vol és facilitar l'habitatge, el que s'ha de fer és crear més habitatge. Això que ha dit ara el president del govern és una pena que s'hauria d'haver dit fa 8 anys, no?
Clar.
Perquè, clar, fer els habitatges no s'inventen, no surten de forma espontània, és tot un procés llarg. I aquest és el gran problema que tenim, és que tenim un parc immobiliari de protecció social molt reduït, molt petit, per les necessitats que tenim.
És a dir, la recepta, segons la teva opinió, seria crear més habitatge, que és una cosa de la que els diferents governs sempre s'omplen la boca, però no acaba d'arribar mai.
Efectivament, quan tu poses... El problema del preu del lloguer que està tan pujat és perquè hi ha més demanda que oferta.
Clar.
I ara, a més, ara experimentarem que hi haurà més demanda encara, perquè amb la pujada dels tipus d'interès i les restriccions de la finançació hi haurà més persones, més famílies, que aquesta via tradicional al nostre país d'accedir a l'habitatge, que és comprar-lo, pues la tenen completament tancada. Per tant, aniran al mercat de lloguer. Per tant, tindrem més persones demanant justament un pis per llogar. Què passa? Que els propietaris, doncs clar, si veuen que no tenen garanties de poder recuperar l'immoble en el cas de que no cobrin, doncs clar, ara ja els procediments eren molt lents. Ja el procediment era molt lent perquè la justícia és molt lenta. Si a més ara la pròpia llei introdueix un sistema que permet que es pugui suspendre el desnonament durant un pas de 2 anys, doncs hi haurà molts propietaris que es plantejaran no posar-ho en lloguer. I si han de pagar més impostos, perquè també hi ha una previsió de que els ajuntaments puguin arribar a augmentar fins a un 150% el propietari, doncs hi haurà molts propietaris que estan disposats a assumir aquest cost abans de posar en risc el seu patrimoni.
Clar.
Amb això que aconseguirem? Doncs aconseguirem que hi haurà una oferta encara més reduïda. El que també passarà és que la demanda que tenim a les zones més tensionades, com per exemple la ciutat de Barcelona, es desplaçarà a les zones on no està tensionada, augmentant el preu en aquelles zones on el preu era acceptable. Per tant, estem aconseguint l'efecte contrari. Menys oferta i que al final els preus puguin allà on estaven pujats.
Clar, si jo sóc una persona jove o no jove, és igual, que vol llogar un pis i llegeixo que el preu dels pisos tindrà un topall, que un propietari no podrà posar-me el preu que vulgui, sinó que té un màxim, doncs a priori puc pensar, doncs mira que bé, bona notícia per mi, serà més fàcil trobar un pis a un preu assequible. Però, de fet, pel que ens estàs explicant, acaba sent tot el contrari.
Sí, i ho veurem, perquè ja ho vam viure a Catalunya, i ho tornarà a veure. O sigui, pensem que ara, per exemple, doncs aquest 2023, doncs el preu de l'habitatge només podrà pujar un 2%. Està topat al 2%. Uh-huh. L'any que ve, el 2024, estarà topat amb un 3%. ¿Vale? Però és que el 2025 ha de sortir publicat ja l'índex, en el qual serà un índex que serà més baix que l'IPC, i però no sabem encara com serà, que dirà pues, quin és l'augment que es pot fer i també marcarà els preus pels quals podem llogar. Quan tu li poses un preu sense tenir en compte tots els altres aspectes de l'economia, pues, és el que es diu un preu polític, però clar, com que no té en compte la realitat de com es generen aquest procés, al final el que provoca és que es retiri l'oferta o que l'oferta canviï. Mm-hmm. I trobarem propietaris que diran, mira, doncs, aquest habitatge el destinaré a habitatge turístic, que és un dels problemes que, per exemple, tenim a la ciutat de Barcelona.
I
no?
Tant.
Que o sigui, hi ha molts habitatges turístics i aquests habitatges farien falta per les famílies o per les persones vulnerables que no tenen lloc interior. Bueno, doncs trobem que molts propietaris diran, com que no tinc seguretat amb aquest immoble que tinc per llogar, me'l vaig llogar amb un habitatge turístic. Per tant, això també és un efecte de retirar aquesta oferta. El risc que tenim és que estem posant en joc el mercat del lloguer. I clar, la gent li hem donat una expectativa legítima, perquè realment, i això és veritat, és a dir, tenim un problema d'habitatge, és real, però en canvi la sensació que a mi em dona com a advocat, com a tècnic, és que el legislador, per no afrontar el que representa això, doncs ha traslladat el problema perquè el resolguin els propietaris, però els propietaris no els resolguran. Aleshores, clar, és una pena perquè estem perdent una gran oportunitat de poder començar a solucionar el problema que tenim. No? Mm-hmm.
Escolta, aquesta llei preveu també, penso, la penalització a aquells que tinguin pisos buits, és així?
Sí, és el que abans comentava, que els ajuntaments tindran la capacitat de poder fer un recàrrec de fins al 150% del preu de l'IBI.
És a dir, si jo tinc un pis i decideixo no llogar-lo, i el tinc buit, doncs perquè, pels motius que sigui, no el vull llogar, l'IBI em pujarà, i a més em pujarà bastant.
Sí, fins a un 150%, màxim de tot. Uh-huh. Però això, que pot ser bastants diners, al final el propietari et posarà en una safata i dirà, bueno, què faig? Jo vull el pis i si no em paguen, tinc d'estar 2 anys sense que em paguin i després em puc trobar el pis destrossat i ningú me'l pagarà, doncs mira, saps què? Prefereixo pagar l'IBI al 150% o prefereixo jugar-lo com a pis de temporada. Mm-hmm. No tinc solucionat. Per tant, veurem que molts propietaris el començaran a jugar de temporada i a retirar molt l'habitatge que actualment pues, estava destinat a la gent. Sobretot ho veurem molt a les zones tensionades. Pensem que hi ha una tessitura, vull dir, ara mateix no s'està parlant res, a Catalunya tenim el que es diu la Vall d'Hivern, que cobreix 6 mesos el risc de que a les d'any no pagui. Està molt bé, però aquests 6 mesos haurien de ser 12 mesos, perquè així doncs, s'acostaria més a la realitat del temps que un propietari triga en recuperar-se el seu habitatge. Perquè la iniciativa que hi ha en aquest sentit, davant d'aquesta llei i davant d'aquests canvis, estem preveient que igual començarà a no assegurar alguns d'aquests riscos.
Doncs, Joan Carles, escoltant-te, em sap greu dir-ho, però sembla que aquest problema que tenim de vivenda, doncs no sembla que aquesta llei ajudarà en res, sinó més aviat ho posarà encara més difícil, tant per a propietaris com a persones que vulguin llogar un pis.
Exacte, i el més greu és que realment el més possibilitat sempre és la part més feta, que és l'arrendatari.
Clar.
O sigui, aquest és el gran drama, no? Perquè al final, si una família no pot comprar un habitatge, doncs és lògic que vagi de lloguer, doncs tampoc pot trobar posar de lloguer, doncs comencem a tenir un problema greu. Perquè clar, quan una persona està treballant, té una nòmina, té uns ingressos i malgrat tot no pot accedir a l'habitatge, doncs estem tenint un problema social molt greu, que no es soluciona obligant el propietari a llogar un pis amb unes condicions que marca l'Estat, que a més són unes obligacions que no s'ajusten a la realitat del moment que estem vivint.
Sí, doncs sembla que tenim una classe política que no es cansa d'ensopegar no dos, ni tres, ni quatre, sinó 20 vegades en la mateixa pedra, no?
El que jo crec que el problema està en que, clar, crear habitatges no es creen en 4 anys, sinó que és un procés que triga una mica més. Per tant, clar, és un procés que no dona, rèdits electorals. Suposo que per aquí també va la manca de motivació en aquest sentit, no?
Doncs Joan Carles Codina, amb ell hem volgut parlar sobre aquesta nova llei de l'habitatge. És advocat, expert en temes immobiliaris, soci d'Escoda i Codina Advocats. Moltíssimes gràcies per posar-nos els punts sobre les is i tant de bo la cosa vagi a millor, tot i que no som massa optimistes.
Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat.